Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen pràcticament 10 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Avui estic insuportable, aviso, sí, ja, d'entrada.
Sí, sí, sí.
Va
sí.
Bé, que avisis. Bon dia a tothom.
Marta Montaner, molt bon dia. Què ho fa que estiguis...
Mira, donem importància primer a una cosa imprescindible, que és que avui és Santa Roser. Per tant, felicitem des d'aquí a totes les Rosers del món, especialment a la meva àvia Roser.
I a la teva mare.
I a la meva germana.
I a... Hosti,
un nom molt cotitzat.
Sou totes Rosers, eh?
Sí.
Dit això...
Ai,
la meva tia també és Roser, per tant, felicitats.
Home, felicitats. La Roser és a totes. També la Roser, la que va fer la cançó aquella de Foc. No?
I la Capdevila, és que si ens posem, bueno, no acabarem
si
mai.
Si filem prim, no acabarem.
Home, vas veure la teva perica o no? Que hi ha molta gent preocupada, no és broma, gent enviant-nos missatges.
M'està escrivint molta gent.
Al WhatsApp del programa 677 27 10 58, dient-nos, sisplau, actualitzeu la història de la perica i el Roser.
Per culpa d'en Tebas, el... propietari de la Lliga, bueno, el que mana la Lliga, i que està posant uns horaris molt delicats, no vam poder coincidir. L'Espanyol va jugar a les 2 del migdia del dissabte.
Clar, només la gent que no té vida
si
com tu va poder
dinar. Abans o després o durant el partit, i ella en tenia uns altres compromisos.
Tot és culpa d'en Tebas, eh? És a dir, si tu i la perica no aneu a bon port, és per culpa d'en Javier.
Bueno, els horaris no ens estan acompanyant. Això ens havien d'haver posat al partit dissabte a les 6 de la tarda... I sortint anàvem a sopar.
Però tu saps que pots quedar amb ella, jo crec ja, que us coneixeu una mica, fora del camp de l'Espanyol. És una idea que potser no t'ha passat pel cap.
Anem a poc a poc.
I és cert que ara ja saps on treballa, no? Ara saps on treballa.
No vull dir... No, però no ho diguis, no ho diguis.
No ho diré.
Últimament no ens estem controlant.
No ho diré.
Estem ventilant massa coses últimament.
No ho diré, però vull dir que ja esteu en uns punts, com diu la Marta, que és veritat que li podries dir de cara directament.
Sí, no?
El tema és, la perica és oient del programa? O té amigues que són oients del programa? Perquè és que segur que li ha arribat.
No ho sabem.
Aquesta història.
No ho sabem.
Sí,
espero que no, perquè...
Si no, potser és per això que no va poder en el camp, eh?
Passen 11 minuts de les 12. Ens segueixen arribant nous detalls de la que ara mateix és la nostra història d'amor preferida, la de la Batgirl i en Jordi Brito, a la ciutat de Barcelona. Recordem que ell és model, que treballa a una agència de Nova York, que es diu DNA. Algú també ens ha dit que és de la República Dominicana, i és una mica que estem fent com un trencaclosques, perquè realment hi ha molt poca informació sobre aquest model. El vam conèixer la setmana passada, quan uns oients del programa els van fotografiar junts passejant pel barri de Sants. Doncs bé, la ruta turística i gastronòmica ha continuat i us podem explicar què ha fet la parella aquestes últimes hores. I a tot això, la Marta, abans de començar, ens ha dit... Nois, estem ventilant molta cosa últimament.
Sí, és que em genera contradiccions.
Que no se senti pràcticament perseguida.
Perdoneu,
no? Realment estem fent una ruta gastronòmica.
M'agrada poder tenir aquest debat públicament i que l'audiència també en sigui oient i testimoni, que nosaltres també tenim, no sé, les nostres contradiccions i les nostres batalles quan volem preparar el programa i pensem fins on expliquem i fins on no.
Per mi, en el moment on estem explicant coses, és que la gent pot veure pel carrer, perquè és la mateixa Batgirl que s'està passejant per tots els carrers de Barcelona, i fins i tot coses que veiem a l'Instagram, perquè a més aquest model ho està publicant tot, és que d'aquí dos dies penjarà la cara de la Batgirl. Per mi, en aquest moment, no estem creuant cap línia complicada, perquè són coses que tothom pot veure en qualsevol moment.
I el contingut d'una conversa? Podem explicar?
Mira, no.
Avui tenim el contingut d'una conversa d'ella en un restaurant i no
ho
explicarem.
No
és res de l'altre món, però no ho explicarem perquè és una conversa privada.
Tot i que també, i t'ho recomano, Alba Farelo, que sé que t'arriben les coses d'aquest programa, tapa't una mica, perquè, clar, si vas parlant de depèn de quins temes en un restaurant on et sent tothom... Clar, és que potser ella no sap que és tan famosa com és, però les informacions es mouen i la gent parla i les coses arriben aquí i allà.
Era una conversa professional la que tenia.
Sí, no era res polèmic, però...
Us adoneu que últimament fa molt carrer la Batgirl?
Molt, no té casa, no té casa.
Si ha perdut les claus a casa i està fent temps que vingui el serraller i li obri. Però, bueno, en tot cas, per una banda, ella passeja per la ciutat de Barcelona vestit amb un xandall del Barça. Vull dir... dir que el tio està absolutament fascinat amb tot el que ella li està ensenyant. Ho sabem perquè en Jordi ha publicat un carrusel de fotos a Instagram. Per cert, si el voleu seguir, es diu chakis.play.
A veure si ha guanyat seguidors, aquest noi.
Veieu, no només el seguim, sinó que tenim les notificacions del seu perfil activades.
A la que en Chakis...
Et diré una cosa, la Muixca no el segueix, per això, encara.
No es deuen haver presentat.
Gairebé 4.000 seguidors, ara.
No ha pujat.
Com ja vam dir, la Badia sí que el segueix, i a més, no només això, sinó que ja li posa m'agrada descaradament a tot, sense cap mena de complexa.
És així.
S'han passat el cap de setmana amunt i avall, menjant fora de casa, com dèieu. Per exemple, una de les fotos que ell ha penjat els veiem sopant al bar Resolis del Raval, no sé si el coneixíeu. És un lloc amb molt bones tapes, vins i còctels, i al barri li ha encantat, perquè ell també ha penjat moltes fotos al mig del Raval i amb un piti a la mà sempre que no falti. Per tant, en Jordi, que també és fumador. També ha compartit fotos de la Sagrada Família, del Passeig de Sant Joan o del Palau de la Música. Però el que més ens ha cridat l'atenció és aquest vídeo. No. Un vídeo on veiem les mans d'ella preparant un pa amb tomàquet pas a pas.
Gairebé que li sentim la veu, eh?
Unes mans inconfusibles. Per què? Perquè hi ha unes ungles que són, bàsicament, medeixen 10 centímetres.
Se li veuen fins i tot els blends de cabell en algun punt de color ros.
Els anells, i a part... Mira que bé que suca el pa amb tomàquet.
No,
jo crec que mai havia vist ningú que ho fes tan bé.
Té una tècnica que és
només
increïble.
Només és pròpia d'una noia de Vilassar de Mar, no pot ser ningú més.
Només una cosa que jo tenia el dubte. Ella primer suca el pa, com faríem tots, amb tomàquets de l'ametller, per cert, que es veu que hi ha aquí la capsa dels tomàquets
de
l'ametller. Després hi posa l'oli, n'hi posa molt, una quantitat generosa, molt a favor.
Un vessal.
I al final, la sal, que és aquesta sal grossa, que l'has com de moldre, perquè...
Com Maldon.
Sí, perquè surti. Jo tenia entès que la sal... anava abans que l'oli, perquè l'oli fon la sal i entra cap a dintre el pa.
Però a bé. Casa meva també tenim dos equips, eh? Jo sóc equip Batguial, la meva parella no, equip Roger.
Perfecte.
I fins i tot hi ha gent que prefereix no posar-se sal, eh? També existeix la mena de gent que reivindica que la sal no n'hauria d'haver-hi.
Sí, és veritat, perquè el pa ja en porta.
I també té tot d'embotit, o sigui que això ja serveix de sal, també, eh?
Sí, tenia dolç i pernil salat.
Una torrada d'aquestes o te'n rampa la llengua de la quantitat de sal o no val la pena.
Clar, tot això us heu d'imaginar al costat de la pica de la cuina, que entenem que deu ser el seu pis o casa seva, i a més, que a mi m'ha fet patir, es veu un cendrer al costat del pa amb tomàquet i els tomàquets, absolutament ple de cigarros per
variar. Un cendrer terrible, que és una petxina de plata.
Perdoneu, eh?
Mai havia vist un cendrer tan horrorós.
Primer punt, el cendrer és preciós, m'encanta, i no és ni broma.
Però se la fuma
a la cuina. Em sembla preciós, i després Roger Carandell informa bé, dius, moltíssims cigarros, quan és moltíssims, jo aquí en veig tres.
Tres borilles, són tres borilles.
Per mi és molt, per estar al costat d'un pa amb tomàquet, per mi hi ha massa cigarros aquí. Encara tenim més informació, eh? Això ens arriba a través del WhatsApp del programa.
El 677 27 10 58.
Els oients que realment tenim escampats per tot el país, que cada dia són més i cada dia estan més pendents de tot el que passa.
Cada dia més sorats.
Ens diuen que l'Alba va decidir que dissabte es dinava al Casa Costa, a la Barceloneta.
Molt bon lloc, eh?
Jo no hi he estat mai.
Ja n'havíem parlat en aquest programa.
És un lloc de molta tapa i molt peix, just davant del mar, i sí que... per un dissabte que fa bon temps, doncs potser acompanya. Tenim pràcticament la narració a temps real d'aquesta oient que estava al mateix restaurant, unes taules més enllà, i, bueno, doncs ens explica, diu, està amb un noi, el tio fuma i porta una gorra dels Yankees,
ens per quadra.
Tant, és en Jordi. Té una arracada al costat dret, així com d'or.
Hòstia, quant detall.
Estan assentats bastant a prop, no un davant de l'altre.
Ell molt bé, rotllo francès,
exacte.
Doncs.
Ella està fumant tabac industrial, porta la part de dalt negra i té un anell força gran i estil or al dit índex de la mà dreta.
Això ens ha treballat molt les descripcions.
Molt.
Sí, tenia prismàtics perquè si no, no me'n sé venir. Escolta'm, ens quadra amb el tema del pa amb tomàquet, perquè en el vídeo del pa amb tomàquet hi surt una mà amb un anell d'or, per tant, claríssim que aquella mà era la de Batllal.
Sí. Ella no va gaire maquillada i està pagant amb una targeta de crèdit de color blau i que em recorda molt a la del BBVA, però estic massa lluny per veure-ho.
Sí, nois, com sí.
Ens vols passar també
el número i quan perquè, caduca. Sí, per comprar online. El que els està cobrant és el jefe, i els ha parlat una mica. Marxen a les 5 i un minut, el noi anava amb una bossa bastant grossa, ella portava un bolso Chanel, Estan passant per la Barceloneta bastant tranquils, però a ritme ràpid, i de moment ningú els ha parat.
No, perquè tots esteu fent fotos i enviant-nos-les.
Ella portava samarreta blanca i jaqueta estil texà o així blau-gris. No, no, una descripció molt, molt completa. A mi em crida l'atenció el tema de ella anava amb una bossa bastant grossa i em pregunto, potser era l'últim àpat abans d'agafar l'avió i en tornar-se'n cap a, cap a Nova York?
Podria ser, però també podria ser que no. És a dir, no em sembla prou definitori. Jo vaig sempre amb una bossa gegant que sembla que m'hagi de traslladar demà mateix i probablement només vaig a dinar.
Vull dir sí que és veritat, per això que aquest noi porta molts dies aquí. Molt. Suposo que algun dia ha de tornar cap a casa.
Algun dia allò de Bronx to Barcelona ja no serà, perquè ja farà tant que va tornar del Bronx que ja serà Barcelona directament.
Per mi és català, aquest noi ja.
No, no, és que ja el deu dominar, perquè a més ella li està fent un tour a tots els nivells, que jo estic segura que aquest noi ja xarrupeja una mica el català.
I quan algú li ensenya estar en la teva cultura i la teva ciutat, és que t'importa fort aquesta persona, eh? Perquè si no es vas a quatre llocs...
D'en Manu, tot això no ho sabíem, eh?
No.
És a dir, no sabem si l'Abad ja li va fer el mateix en Manu i el va portar a fer també un pa amb tomàquet, etcètera, etcètera.
També pot ser que amb el Manu es tapés més justament perquè ell sí que és més conegut i especialment ara a TikTok no sabeu com de viral està sent el Manu.
Arran d'aquesta cita amb l'Abad Gyal?
No, ell ja es va fer viral abans perquè es va fer molt viral tot l'equip de jugadors de rugby espanyol que estan boníssims. No és broma que aquest era el motiu, ¿vale? Quan tothom feia broma d'estan tan bons que fort. I el Manu és, principalment, un dels noms que més destacava, un dels que més havia sortit al TikTok. No sé, potser es van conèixer així també amb l'Alba, no ho sé.
I jo et diré que encara sabem més coses, de l'Abad Gyal.
Mare de Déu, aviat sí que sabem
l'únic àpat que es va fer a casa és el pa amb tomàquet aquest. La resta,
Et dic jo que sí.
Gasta en moneda. Quan ho vegi la seva mare, que és qui li porta el compte bancari.
Sí que s'endurà aquí un disgust.
Però què has fet aquest cap de setmana, Alba, tia?
Missatges que estem rebent al 677-27-10-58, que el nostre WhatsApp treu fum. Un oient ens informa que divendres a la nit, Batiel va estar sopant al restaurant Tremendo, al Caliu de la Brasa, al barri de la Bordeta de Barcelona, al costat de Sants, per tant, una zona predilecta de Batiel.
Sí,
però no estava sopant amb en Jordi. Sopava amb una altra noia. Ens preguntem, llavors, on queda en Jordi? On el va deixar?
Clar, jo pensava...
El Jordi sense claus, passejant per Sants, perdut, fent
perdut
temps.
En un pis al mig d'Europa, pobre noi, què fa?
O potser coneix altra gent aquí.
També està bé que es deixin potser... el seu espai, eh?
Està bé, però clar, em sorprèn quan algú està de visita que no te l'enduguis, perquè és com que estàs obligat a portar-lo tot arreu on vagis tu, no? Però bé, aquest restaurant Tremendo, al Caliu de la Brasa, té un 4,6 a les ressenyes de Google, per tant, molt bona nota, i no sabem qui és aquesta altra noia. No sabem si és una amiga, algú amb qui la Batiel treballa, però sabem que van estar parlant en català durant tot el sopar, i sabem també el contingut de la conversa, però no l'explicarem. Perquè hem decidit que aquí hi ha una línia vermella.
Aquí hi ha una línia vermella, exacte. Saps què crec també?
No és res de l'altre món, eh?
No,
és allò que diguis, estem censurant per X motiu. No, perquè considerem que és la intimitat de la Batiel.
Podria ser que fos la noia amb qui va sopar al Xamei, un restaurant de Montjuïc, on la vam veure just abans d'anar-nos-en de vacances, més que res perquè també és la mateixa zona, no? Aproximadament. No ho sé, podria ser.
Molt bé, doncs fins aquí les novetats de Batiel, que bueno, veurem si... Si ens segueixen arribant o no.
Però... Va demanar tall de carn a la brasa, això sí que ho podem explicar.
I que s'ho va menjar, diguéssim... Bueno, amb
il·lusió,
ganes,
sí.
És que, clar, doneu uns detalls.
Que la gent també penso, tu te'n vas a sopar i veus la Batiel i de sobte, clar, el sopar d'aquest pobre oient, completament destrossat, dient, ja està, no puc gaudir del sopar perquè ara només puc treballar. He de fer de detectiu privat de la gent
que
no surti d'aquí.
Semblem picantes, eh? És gros, eh?
Esteu completament anats a l'olla.
I us estimem moltíssim.
Molt.
Un quart i mig d'una. Per altra banda, tornem a tenir l'Úrsula Corberó i en Chino Darín ben a prop. Aquest cap de setmana se'ls ha vist pel barri de Gràcia de Barcelona. Pau Espark, molt bon dia.
Molt bon dia, i més informació que arriba a través del WhatsApp del programa.
Meravellós. Sí,
doncs, un oient en aquest cas ens informa que la nit de dissabte es van trobar Gràcia, l'Úrsula i en Chino, que anaven amb un grup de gent, i al cap d'una estona, encara la nit de dissabte diumenge, van tornar a coincidir en una discoteca, en concret al local Almodós Bar, al carrer de Bruniquer, al costat de Joanic.
Bar mitiquíssim, on ha anat Déu i sa mare, i me n'alegro que l'Úrsula hagi dut el Xino allà.
El que passa és que no té gens de bona puntuació a Google, 2,5.
Qui puntua un bar discoteca?
Et diré, la gent que està emprenyada. Saps per què? Perquè de vegades ha tingut polèmiques de no deixen entrar, depèn del calçat que portis, ai, que no sé què, tenen aquest tipus de polèmica.
Els veïns potser que estan farts del soroll, és a dir, vés a saber.
Heu estat en aquest local?
Sí,
Roger, el raro és que no hi hagi estat.
Sí, tothom hi ha estat.
És que, com és? Quina olor fa? Fa olor de cervesa una mica embassada pel terra, per exemple?
Sí.
Terra una mica enganxós?
Sí.
Molt turista?
És més local. És a dir, jo ja no hi vaig perquè em fa por trobar-me exnòvios, m'entens? I això en un bar turístic no passa mai.
Podria ser.
Per tant, no us estranya que l'Úrsula ja li digui Xino, vine que et portaré un lloc de gràcia.
Potser ha estat el Xino que li ha dit Úrsula. Ens n'anem cap allà o no? Home, sí, són d'aquí també, pràcticament.
Sí, però perdona, jo et recordo que el Xino li vaig preguntar quina paraula sabia en català i em va dir una paraula en portuguès. És a dir, té una desconnexió brutal amb el país de la seva nòvia per culpa de la seva nòvia, que per cert ens va explicar que li era absolutament igual que el Xino no li digués t'estimo en català
però, Juliana,
o que no sàpiga res de català.
Jo, des de quan té alguna cosa a veure fer vida a Barcelona i parlar català? Perquè actualment, malauradament, no en té.
Des de mai, però el que vull dir és que té una desconnexió brutal amb Catalunya, el Xino d'Arina, en tots els sentits, jo crec.
Jo crec que Barcelona té molt clar quins són els seus racons preferits, eh?
Jo crec que només ha vingut una vegada.
Ah, jo crec que no. No, dona, què dius?
A gravar Mano de Hierro i ara l'Almodóvar.
No, m'encanta Barcelona, el seu barri preferit.
Jo crec que sí, que és habitual. No sé, eh?
L'Eixample.
Jo diria el Born.
L'Eixample dret.
No, Gràcia.
Per què no Gràcia?
Fa molt per reunir argentines.
Ah, sí.
Si sentirà com a casa, realment.
I a més, no haurà de parlar mai català.
I dic, és un local, això, petitó, aquesta discoteca, que no hi ha zona VIP, per tant, es barrejaven entre tothom.
Són tan humans.
Per confirmar que realment eren allà, ens han enviat un vídeo de l'Úrsula i en Xino ballant la cançó catalana de l'any passat.
Espera't. Ah, perdona, es mengen la boca les imatges?
Ai, estan enamoradíssims.
Que mono!
Les imatges està gravat amb el mòbil, amb la mà alçada, es veuen molts caps.
Podríem ser nosaltres.
Hi ha molta llum, però sí que es veu l'Úrsula, que va vestida de blanc, no, em sembla. Llavors s'apropa cap a ell i li menja directament els morros un petó més aviat breu, no?
Un petó d'enamorats.
És un piquito de...
Coneixien la cançó?
Clar, es fa molt difícil amb aquest vídeo de saber si realment estaven allò cantant la cançó o no, perquè bàsicament el que veiem és que es fan un petó, però bé, almenys ara la poden conèixer, si és que abans no sabien quina cançó era.
Per mi només poden ser dues coses, o és la seva cançó i per això es van morrejar, o és una cançó que els era absolutament igual i per això es van morrejar.
Com que no sabem les lírics,
això no us ha passat mai amb algun nòvio, que estàs allà i just a la cançó més avorrida, la cançó que t'agrada i que no pots evitar cantar, no et morreges.
No.
Et morreges a les que et fa pal.
O la cantes i després et morreges, sí, que també pot passar.
Sí, perquè cantar-la morrejant.
Així se te complica.
O aneu a tempo, tots dos.
Tot i que hi ha gent que es canta molt mirant-se la cara molt a prop i després es morreja i això és de pel·lícula.
A mi això,
a mi m'encanta.
Ah, sí?
Però des de fora fa un punt de vergonya.
Des de fora, jo que sempre estic a fora, normalment. Dic, hòstia, mirarem cap a l'altre cantó. A part, si són com amics teus, a vegades quan us he vist a vosaltres...
Ah, no, hi ha gent que no es controla, és veritat.
A mi em sap greu perquè, clar, jo he fet passar el Roger malament en aquest sentit.
Pau, què hi fan a Barcelona l'Úrsula i en Xino?
Realment no ho sabem, però el més probable és que hagin vingut a veure el pare d'ell i el sogre d'ella, el també actor Ricardo Darín, que està fent l'obra de teatre Escenas de la vida conyugal al Teatre Coliseum de Barcelona, que va començar les funcions la setmana passada, si estarà fins la vinent, i ja va venir l'any passat a fer la mateixa obra, que aleshores va exaurir les entrades. Ara encara queden algunes cadires lliures, per si voleu anar, i també us trobeu l'Úrsula i en Xino. Tornant-lo a veure.
Si hi ha anat una vegada, no sé si tornaran.
S'estimen molt, però potser tant.
Ola romàntica, ola satànica, una maniàtica.
2:15 del migdia. Per cert, que entre restaurant i restaurant, la Batguil també ha tingut temps per felicitar la seva germana, Muixca.
Doncs sí, la va felicitar públicament per haver guanyat el disc d'or amb aquest hit, que en realitat és de les dues, i em fa gràcia l'instastory que va penjar, perquè la Muixca en va publicar un on es veia el disc d'or, que posava sexe sexy, disc d'or, gràcies, @Batguil. Com dient, això és una cosa de les dues, no? I en canvi la Batguil al República posant proud of you, germaneta, orgullosa de tu, germaneta, com si no tingués res a veure també amb clarament l'impacte de la Batguil col·laborant en aquesta cançó.
Però és que el que sí que sabem és que és obra de la Muixca, sí, la cançó, que se la va currar ella, que va ser ella, sobretot, qui va composar-la, és a dir...
Sí, i que la Muixca, amb les seves cançons, per mi, Déu sap que... jo penso que ella es mereixeria el disc d'or amb totes les cançons que ha fet, però és veritat que en aquesta concretament ha tingut un push molt important.
Home, clar.
Sí. Al ser una col·laboració amb la Batguil, i em fa molta gràcia, i m'entendreix molt perquè és molt de germana gran, que la Batguil no vulgui, que fa veure com si ella no
anés amb ella.
Jo passava per allà i vaig gravar unes...
Com si no tingués res a veure i ella no cantés a la cançó i no apareixés en el seu perfil de Spotify, etc. Tot això, la Muixca ho celebrava a Madrid, on aquest cap de setmana va fer un concert que ho va petar d'una manera bestial. De fet, d'una manera tan salvatge que un dels vídeos que s'ha fet més viral d'un dels moments del concert és un instant on va haver-hi alguns errors tècnics que van fer que no sonés la música. I tot i així, sense música de fons, els seus fans madrilenys estaven absolutament desfermats, perdent el coll, cantant les seves cançons en català.
La millor.
Per mi és com si la meva filla estigués triomfant al món. Penso, és que m'entendreix molt.
I van amb la Greta també, no?
Sí, amb la Greta i amb tot el seu equip. I a més, aquest cap de setmana, la Muixa va tornar a penjar Instastories on apareixia la Marta, que la coneixem pel seu nom artístic de Wineta, amb qui és aquesta noia, amb qui semblava que estaven tenint una il·lusió bastant important i que clarament continua, eh?
La pregunta és, no treballen juntes, no? És a dir, no és que la Marta formi part del seu grup de ballarines? No.
Fins ara, almenys, no. No sé si ara estan tenint una relació més professional, però fins al moment era una cosa més personal i ja està.
Però em sembla que també era el concert que se la va veure per allà.
Ei, tenim la família Farello tots il·lusionats.
Hòstia, aquest Nadal pot ser fort, eh, en aquella casa. Ostres,
ja ha de començar a presentar gent, el pare Farello ja es pot preparar.
Sí.
Va, moment de parlar de la TikToker Lola Lolita, perquè sembla que l'han enganxat cometent una infracció al volant.
A veure, més que l'han enganxat, es va delatar ella mateixa, presumptament, perquè la fotografia la va publicar ella al seu compte d'Instagram. Per tant, era un Instastories i ella va decidir fer-lo públic. I en aquesta imatge es veia un volant d'un cotxe, d'un mini, en marxa, allò a la carretera, de nit, i el missatge, back home. Tornada cap a casa. Entenem que la Lola se'n tornava cap a casa seva, però no queda clar, també et diré, si les mans del volant eren seves, si ella viatjava de copilot, si anava al seient del darrere. Era una foto problemàtica, opino. Llavors, aquí s'hi va acabar ficant la DGT, la Direcció General de Trànsit, i la TikToker Baúl de Marketing va ser la més ràpida xarxes d'explicar-nos-ho.
Visto en redes sociales, la DGT ha subido a sus historias la historia de la influencer Lola Lolita, que cuenta ya con más de 4 millones de seguidores, y ha puesto este mensaje. Lola, ¿hacías tú la foto mientras conducías? ¿Llegaste bien a casa? Como no has vuelto a subir nada. Estamos hablando de que es un mensaje bastante fuerte.
Sirenes de policia, per favor.
Li pot caure el pèl, eh?
No, a veure, repetim la jugada. El community manager de la DGT va fer captura de pantalla de l'Instastories del cotxe de la Lola Lolita, el va publicar a les xarxes de la DGT i la va exposar públicament amb aquest text que comentava la TikToker. Lola, feies tu la foto mentre conduïes?
Clar.
Vas arribar bé a casa? Com que no has tornat a publicar res més?
Llueix, eh?
Patien.
Sembla un interrogatori, això. Clar, què en penseu? Perquè jo veig la Juliana amb les ulleres de la sospita posades, que vol dir que et penses que és una campanya de màrqueting.
No ho sé, però ha estat molt de moda aquest tipus de campanya de màrqueting últimament, podria ser.
Clar, el comentari de la DGT és molt dur i sí que podria ser una infracció, però malauradament molts famosos pengen infraccions al volant. I no sé si la DGT està sempre al cas d'aquestes infraccions i les va publicant, diria que no.
I en tot cas el que no fas és llançar aquest missatge sense cap conseqüència directa. És a dir, quan hi ha hagut vídeos que es cometen infraccions que circulen per les xarxes socials, sovint els cossos de seguretat el que fan és dir hem denunciat aquest conductor per fer aquesta conducta.
Que la sanció en aquest cas serien 200 euros de multa per fer servir el mòbil al volant i 6 punts del carnet.
Uf. Són clar, molts clar, punts, clar.
Són molts punts.
Aprofito per recordar-vos que si esteu en un semàfor en vermell i també esteu fent servir el mòbil, també són aquests 6 punts. Sí, encara que estigueu parats en el semàfor.
El cas és que la Lola Lolita no va contestar res a la DGT, va seguir amb la seva vida i els seus Instastories de sempre, o sigui que afortunadament va arribar bé a casa, i la cosa va quedar allà. Estarem molt pendents de si s'anuncia alguna campanya de la DGT amb aquesta TikToker, però dubto que superi la millor campanya de trànsit de la història. I també la més impactant. La campanya que ens va fer veure com la Maya Romero, no fa riure això, acabava atropellada per un cotxe el 2022.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas y muchas de ellas fueron en verano. Algunas por no llevar elementos reflectantes, otras por imprudencias del conductor u otras por cruzar en lugares indebidos. Pero realmente no llegamos a ser conscientes.
Ay, que ve el coche.
A no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien famoso.
Ya lo he visto, prou. Adeu, Amaya.
Per favor.
Adéu, adéu.
És que es passen tant...
No, es van passar molt.
Es passen per generar aquest impacte, però és que, clar, es passen tres pobles.
Volien crear un mem. No sé si va conscienciar gaire gent, tant de bo, però el que segur que sí que va aconseguir és formar part de la història de la cultura pop. I també va contribuir a omplir la butxaca de la Maya. Ho vam saber gràcies a una entrevista que li van fer al podcast de Podimo, la Soy una pringada.
Cuando me llegó la propuesta yo era como no, pero como, o sea, como que lo tenía muy claro, ¿sabes? Como no voy a hacer esto.
Pero desde el principio era el anuncio de la DGT que te atropellaba.
Y tal cual, 100%. Desde el principio era como la idea era, pues mira, sales hablando tal, diciendo la información de cuántos, es que no me acuerdo qué era, pero como la información de cuántos muertos había habido, algo así era, no me acuerdo. Y justo pasa un coche y te atropella.
Ay, por favor.
Y yo claro, dije, no, no voy a hacer esto tal, pero luego claro, al final también el dinero puede dejar de hacerte, de como de que seas tan fiel a ti misma, ¿sabes? Si te, sí, si te pagan mucho dinero.
Amaya, si tu ets rica, jo me n'alegro.
Ella va fer la norma de les tres P's i va dir prestigi, poc, plaer, d'on ve massa de gust perquè preferiria estar al meu pis tan panxa amb el meu nòvio de Daniel 2000 fent cançons. Plata.
Plata molta, per tant, endavant.
Ei, família, cap allà.
Escoltem una cosa, que la Maya va treure nova cançó divendres i no la vam comentar.
Una cançó boníssima, home, família. Toco-to.
Posem-la, toco-to.
Corre, corre, caballito, no me des más vueltas, que por mucho que te muevas no estamos más cerca de la meta. Corre, corre, caballito, ya nos acercamos y ahora que estamos llegando veo que esto no es ninguna carrera.
Us agrada?
M'agrada moltíssim i a més ha fet una cosa que crec que és revolucionària, com sempre. A part de fer un videoclip brillant, que m'encanta, l'ha fet en vertical. Ha penjat a YouTube un videoclip en vertical. Jo no conec cap artista, potser sóc jo que no estic prou dins, eh? Però crec que és de les primeres en fer-ho, almenys de les més mainstreams. I la cançó bestial, m'encanta el tema, és molt
em
bonic
sorprèn,
perquè és una referència...
Però no l'estètica que té aquesta cançó? O no us sorprèn? Com,
sí.
Així, com electrònica, no? Aquests beats així...
Però a mi m'agrada molt. Sempre penso musical. Que la Maya viu el futur.
Sí, és sí. Que ella... Saps que l'altre dia ho pensava? És la persona més aquari del planeta, si creiem en els horòscops.
Ah, sí?
I ella és aquari, eh? Perquè és tota aquesta cosa de... Com que... Ah, no, no és aquari, és capricorn.
Mira, s'acaba de...
Ah, mira, pugem a aquesta part.
Aviam.
Tota porraca carrera.
Qui és?
Ella. Ella de nena petita.
Cantant corre, corre, caballito.
O sigui, s'ha fet un homenatge a ella mateixa, a la seva infància.
I és una cançó on ens explica moltes coses, eh? Sobre com ha viscut ella la competitivitat de la història musical.
De la indústria musical, totalment.
Sentir que va enrere de tothom, però al mateix temps que vol arribar a la primera, etc.
Passen 6 minuts de 2:15 del migdia. Marc Andreu, molt bon dia.
I bona hora, pendons.
Com estàs?
Mira, una mica encostipat.
Ai, tothom està igual, eh?
Sí, igual, eh?
Sí.
De...
No ajuda que no paris per casa, també et diré.
No, és veritat. Bueno, perquè he celebrat l'aniversari de ma mare aquest cap de setmana.
Ai, per molts anys, Geni.
Si has perdut les claus, digue'ns-ho. Digue'ns-ho, perquè saps com la va dir el també.
No et surt a compte, jo ja t'ho dic, tenir aquell pis, que no hi vas ni a dormir.
No, no. Vull dir que... Et sortiria més a compte estar en hotel, els dies que ho necessites.
Sí.
Et pilles un hotelet.
Hotel
i ja
per
està.
Hores. Una hora de dutxar-te, estirar-te, formació, sortir cap a fora. Fem 3 minuts de pausa i atenció, perquè a la tornada...
Bona nit, comença la festa de la música, on tothom és benvingut. Comença Zenit.
Aquest divendres es va estrenar Zenit a TV3 i ho comentarem. Comentarem perquè va ser una gala amb uns quants incidents, normal quan és un programa que s'estrena, però també bastantes crítiques a Twitter i ho estava
seguint. La Neus del Búnker està molt enfadada, ja pel nom, eh?
Zenit.
Zenit.
No, però es pot dir Zenit.
És a dir, mira, ho hem consultat, el servei lingüístic d'aquesta casa, i diuen que admeten la pronúncia plana, que seria Zenit. No, perdó,
no, Zenit.
Zenit. És que a mi em costa molt dir Zenit perquè l'accentuaria.
Clar, i per què no l'accentua?
Perquè no es fa així en català, és Zenit.
Diu, en aquest cas
això,
ens diuen...
Si volen que sigui Zenit, bueno, no ho sé.
S'escriu Zenit, però en el cas d'aquest programa admetem, diuen, la pronúncia plana.
Sí. Que vol dir?
Zenit, que vol dir que potser amb la tradició oral no justifica el fet que sigui Zenit.
El que diuen és que en registres informals orals és habitual fer-ho així.
Vol dir que els hi han dit, noies, digueu això, elles deuen estar que s'estiren els cabells.
Ja hi ha polèmica i només amb el nom.
Imagina't amb el contingut després.
Ja, només amb la primera frase de aquí hi és benvingut tothom. Ja es diu una fake news perquè jo, des de luego, no estic benvinguda perquè no ho vaig poder suportar. Vaja.
Oh, wow.
Anem a publicitat. I ara tornem.
Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos... A Catalunya Ràdio.
Des de que era un alabí, sóc un geni, sovint em sento Aladdin. Tot el que vaig fer ja estava escrit.
Volen que torni el 2:19. Em pots dir Lucio, estic menjant mal.
3 minuts i arribem a 12:45 del migdia. Ara parlarem de l'estrena de Zenit divendres a TV3, però abans us volia posar aquesta cançó d'en Lil Dami, que surt al programa, també. És un dels temes que diu que ha descartat pel seu pròxim disc i que, malgrat que el tema... Bueno, no m'agradi, vull dir, no...
Tu no ets molt de rap.
No és del meu estil,
no aquest urban tema.
Sí que m'ha cridat l'atenció un vers, perquè parla de la Juliana, a veure si el podem posar.
La
meitat del que dic és conya, no li facis cas. I l'altra meitat, els fantasmes sabaràs. Estan buscant el xisme, semblen Juliana Canet. Els veig donar la nota, però ningú sap de solfets.
Estan buscant el xisme, semblen Juliana Canet.
Felicitats.
Enhorabona,
enhorabona a tothom.
Per ser musa.
I especialment a tu.
Perdoneu, he sortit a una cançó de Lil Dami, eh?
No, una cançó de...
Perdó. I que
descartada.
Exacte, he sortit a un reel de Lil Dami. Un tio que, no ho dic en absolut per desmereixer-lo, però ens coneixem personalment i bastant, vull dir que no m'ho prenc com un abans i un després a la meva vida.
Però
no,
que has inspirat algú per fer una cançó? T'havien dedicat mai una cançó?
No.
Els Oques Grasses? No ho havies explicat?
No, la de Toca. Aquesta cançó no me la van dedicar, eh?
Era molt diferent,
però pensaven en tu.
Es van inspirar una mica en un moment meu.
Però clar, en Dami s'ha inspirat molt perquè diu nom i cognom, eh?
Sí, sí.
No és una Juliana que dius, mira, pot ser la Juliana Canet. No, no. T'ha escrit?
El Dami?
Sí, si t'ha dit alguna cosa.
Dic, Juli, mira, tens un detallet a l'estrofa tal.
El Dami...
Però a part no acaba de ser positiu, potser, no?
El Dami no deu
aquest
saber,
vers.
No deu saber ni que té el meu WhatsApp, que el té. Però bueno, no deu ni saber.
En tot cas, aquesta cançó que no està editada...
Se sent Aladdin, diu, eh?
No,
l'estic escoltant per primera vegada.
Soc un geni, soc com Aladdin.
Val.
Trobareu sencer el seu
Instagram, perfecte.
Val la pena, realment.
Sí, em calma a casa. Què ens fa tanta gràcia?
Amb calma.
Bueno, vull dir que si podeu...
Analitza la lletra.
Mirar la mètrica i tot.
Aprofiteu avui a l'hora de dinar, us asseieu bé, us ho mireu amb paciència.
Són 3:45 del migdia. Va, que no tindrem temps. Divendres, just després del TN, s'estrenava TV3, Zenit amb en Miqui Núñez.
Bona nit, comença la festa de la música on tothom és benvingut. Comença Zenit. Estrenem un gran espectacle musical...
Com va anar aquest gran espectacle musical que la Juliana li feia patir?
Doncs va ser líder aquella nit a TV3, un 16,16% de share, 268.000 espectadors. Competia amb La Voz, que també és un programa de música d'Antena 3. Vull dir que era complicada la nit també per aquesta estrena i aquesta aposta que feien TV3.
Però en Miqui se'l veien nerviós i un punt fora de lloc, sobretot al principi, perquè tenia una presentació molt llarga i mira que ell l'eufòria... Se'l notava a improvisar força, en canvi aquí...
Però és diferent tenir algú
totalment
al costat, com una Marta Torner, que en teoria té molta més experiència televisiva que ell, que vulguis o no et dona aquest punt de confiança. Aquí, quan et veus que estàs solíssim, això t'ha de fer patir, també, t'ha de fer sentir insegur.
I aquella eufòria també feia aquest paper una mica de segon, de no tant presentar i explicar les dinàmiques, sinó...
Podia fer broma.
Bromes, era... Sí, i ara és una altra cosa.
Tens temps per pensar, quan estàs presentant tu sol, pensa que... portes l'orellera, que és aquest auricular amagat a l'orella.
Crec que la portava també, Eufòria.
I ell també em portava.
Diria que sí que em portava.
Però clar, et van dient coses. Si entre dos us ho aneu combinant una mica. Entre un has d'estar pendent de tot.
I un programa més que no s'entén res del funcionament.
Ens va dir que
difícil.
Estava molt nerviós, sí, i és un programa que, perdona, costa molt d'entendre. Jo encara no l'he entès, però per això divendres em tindran clavat un altre cop allà. A veure si la segona vegada...
És aquesta la tècnica per aconseguir audiència, que la gent no entengui absolutament res i així tornes.
Jo agraeixo com a espectador...
Intriga.
Que m'ho posin una mica difícil.
Intriga.
Perquè m'haig d'esforçar, que no tot sigui fàcil.
Divendres
saps?
Nit, estàs cansat, et poses davant de la tele, una mica de res.
Ve molt de gust algo difícil.
Sí, que no sigui totalment mastegat.
No, però de fet hi havia molta expectació perquè van ser líders de la nit, un 16%.
I participen 24 concursants que són cantants professionals, però cada divendres de moment només veiem 8 d'ells, 2 per cada generació d'aquestes 4 generacions en què es divideix el programa. Des de casa podem votar, que aquesta és com una part també com que tenim a mirar el programa perquè el teu vot decideix part
molt
del concurs.
Molt poc. El vot de casa decideix una part.
No?
Clar,
poquet,
això és poquíssim.
Sí que és veritat
que no em crec que
suposo que ho fan també per no deixar malament els cantants professionals que venen a participar
però
aquí.
Però no els deixen malament perquè les 100 persones de públic sempre els voten molt positivament.
Jo arribo a ser un cantant professional i em puntuen malament i penso no vull tornar aquí.
Però perdona,
més.
També el concepte de cantant professional ens l'hauríem de mirar, perquè per mi professional vol dir que pots viure d'això.
I creus que aquesta gent que està allà no està vivint de la música?
crec que hi ha un tipus de gent que justament ha anat allà perquè amb la música potser no en té prou.
No, jo crec que aquí no està la definició de professional.
Potser no, però
professional és que t'hi podries dedicar, perquè després la indústria pot estar molt malament.
O que t'hi has dedicat.
Que t'hi has format, que vull dir que hi has dedicat un esforç.
Que el perfil, en general, és de gent...
Que no estan a primera línia, ja.
Que si estàs a primera línia no tens temps d'anar a Zenit, no passa absolutament res.
Aquest és el tema, que molta gent que segurament li van demanar doncs té bolos els divendres o està enfeinat perquè està en un moment de la seva carrera que no pot anar a un programa de tele.
I no ho dic per menys tenir-los a ells en absolut.
Però jo crec que és un error que les puntuacions siguin tan altes perquè al final perd emoció. És a dir, quin sentit té? Es valora gairebé igual una mala actuació que una bona actuació. No notes la diferència amb les puntuacions.
Ara sentirem algunes actuacions.
A veure què ha de passar,
sí, perquè
no
primer
veure,
els concursants
jo.
Fan una cançó que s'han preparat i després han de fer un karaoke per pujar nota, si volen, no, si volen, no. Per pujar nota l'han de fer sí o sí. Llavors hem triat les millors i les pitjors actuacions i, per exemple, una de les millors va ser la Misty, de l'última temporada d'Eufòria, tots la recordareu també per l'afera amb el Lluís que va haver-hi durant el programa, que va cantar All the Things She Said.
Hem de tenir en compte que, a diferència d'Eufòria, aquí la música també és en directe, eh? Que hi ha una banda allà tocant.
Una banda en directe que capitaneja el nostre
Cubino,
Cubino tocant la guitarra.
Piano, tot.
Misty guanyadora.
Misty guanyadora.
Quina bauassa.
A més, amb en Gines. Recordem que van dir en el programa que tenien Gines en aquell moment de cantar.
Que, per cert, ja no estan junts, amb el Lluís, amb el guanyador d'Eufòria de l'edició passada.
Ai. Fas bé de dir-ho, perquè...
Sí. Bueno, perquè no, a veure, el Marc, sí. El Marc ja ho ha presentat així, dic, deixa'm de...
Una de les altres millors actuacions de la nit va ser de la Monet, una actriu i cantant de musicals que va fer Eso que tú me das en català.
Gràcies per ser al meu costat, per l'amistat, la companyia. Ets el millor que m'ha donat, que m'ha donat la vida.
Anem al violí.
No anava aquí.
Realment va fer molt bona actuació. També és veritat que no l'acompanyava la posada en escena.
Anava a dir, tenint en compte lo difícil que li van posar...
Avui seré molt crític, però és un plató espectacular, perquè de dimensions és molt gran, però, en canvi, no totes les actuacions el lluïen, i aquestes, precisament, el van saber jugar amb els ballarins, amb l'escenografia, i no sempre va ser així la resta de la nit.
Clar, és que hi volem recordar que la majoria de la nit va ser plena de problemes.
Ah, sí?
Sí.
Llavors, sí, plena de problemes.
Però...
La majoria de la nit va ser plena de problemes.
Aquest titular també és un problema.
Sí, també ho és. Hem posat les dues millors actuacions, però, sincerament, les altres actuacions van ser una mica justetes. Sí que és veritat que hi havia problemes tècnics per part del programa.
Llavors, de qui era la culpa? Culpa compartida.
Ho has d'entendre, perquè van una mica apretats de pressupost en aquest programa.
No, es va bé de pressupost.
Es va molt,
es va molt bé de pressupost.
Només costa 430 i pico mil euros cada
consulteu,
episodi.
Consulteu.
437.
Consulteu. Eufòria, els primers capítols, també temes de so i de micros, costava.
Et dir, val, si són errors tècnics, t'ho compro, però l'altra cosa és el que dèiem, que si són cantants que en saben molt i desafinen aquí...
No pot ser que un cantant professional desafini més que un nen d'Eufòria que no ha sortit mai de la seva habitació.
Alguns et diran que, segons el tema tècnic, com funcioni, si ells no se senten, pot ser que llavors desafinin, eh?
Pot ser.
Jo no dic que tots desafinessin
pel tema tècnic. Però també estaria bé saber què n'opinen els tècnics, llavors.
A mi un programa que val aquests diners em sembla igual de greu, sigui quin sigui el fallo. Ha de sonar bé.
Les pitjors actuacions, què?
Roger Pedrós, que el recordem per participar a Benidorm Fest aquest any passat, sabem que canta bé, doncs aquesta és la seva interpretació de The Loneliness. With you, nobody else says. Tonight it's gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me.
No em sembla el Titanic, això, tampoc,
no.
Eh?
Estem fent...
N'hi ha de pitjors.
Exacte, anem a buscar les
no
pitjors.
Exacte.
Home, pobre
exacte.
Roger, no em sembla que sigui un desastre.
Que, quan va sortir no se sentia molt segur d'ell mateix i al final, quan el Miqui li preguntava...
I que a les primeres actuacions, no sabem si realment hi havia problemes tècnics, però quan va arrencar el programa, els micròfons van fallar diversos i això sí que ho va poder percebre l'audiència. No sé si es traslladava amb els artistes.
I va arrencar el programa, a més. La Samantha Gilabert, que va participar en l'edició edició de 2020 d'Operación Triunfo, que va cantar Thelma i Lluís.
Jo aquí vaig patir una mica més, però més pel seu llenguatge no verbal, gairebé, que per la cançó.
No,
una...
no estava còmode.
No, en cap moment.
I això que l'havia assajat el dia abans, perquè quan vam fer la visita al plató, ella és qui estava assajant i tenia una mica la mateixa actitud que vam veure a la gala. Vull dir que tenia un dia per millorar-la, si li havien dit que no havia funcionat i tal. No sé, sí que és veritat que durant tota la gala va posar cara de pocs amics, mentre tota la gent somreia al seu costat i s'ho passava bé. Ella estava com absent.
Tancada en ella mateixa.
Sí, eh?
Sí, no...
Però en Miqui parlava amb ella o no?
En Miqui anava cap on hi havia...
Els participants.
Els participants, i ella com mirada perduda...
Potser li va tancar això al seu mànager i ella no sabia pas on anava i de sobte es va trobar allà i diu, per què foto aquí?
Ella tenia unes ganes terribles d'anar-se'n cap a casa.
Clar, i vol dir que això la tornarem a veure en aquest programa? Pot ser que ja no la tornem a veure.
En principi, tornen els concursants, perquè ara fem tres gales de presentació i després veure com és la segona fase d'aquest concurs, que també es va mencionar que potser hi havia duets, no s'ha...
Encara ho estan dissenyant, encara molt, no saben ni quin és el premi.
Però escolta'm, hi ha una cançó que sí que han assajat, però llavors n'hi ha una altra, perquè tots fan llavors la cançó del karaoke, que no saben quin els sortirà, no?
Aquí sí que hi ha drama, perquè evidentment, per exemple, per pujar punts a la Samantha, va escollir cantar la cançó de l'Empordà, i no se la sabia.
Cada que és... Vol tocat per la tramuntana. Una sola cosa pots estar segur. Quan es ve, m'has tocat a l'ala. Sempre deia que la matina es mataria.
Però què és el Miqui, el que canta, en el fons?
El de la banda l'ajuda.
El de la banda?
La banda els ajuden una miqueta.
Home, però si no està cantant la Samantha aquí.
I per què t'ha d'ajudar? O sigui, si se suposa que has de poder-te'n sortir sola o no?
És a dir, aquí els hi donen quatre opcions per triar de karaoke i, clar, tenen aquestes opcions que han d'escollir entre les que els hi posen.
Els hi han de donar una mica quines són les karaokes que poden cantar perquè els practiquin, perquè si no, no salven que cantants professionals facin aquestes actuacions, la veritat.
Bé, esperem aquest divendres a veure si els errors tècnics seran solucionats. Segur que sí, és una gala que va anar de menys a més. Vull dir que tècnicament
jo
al final...
Jo vaig veure l'última mitja hora i prou bé, eh?
Llavors,
i els primers programes, ja ho sap tothom, no compten.
Per tant, el que analitzarem bé i el que determinarà com anirà això serà el d'aquest divendres i que seguirem atentament en aquest programa. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Un minut i arribem a la una. I ara Marc Andreu ens deia que demà li guardem uns minuts per una exclusiva que li acaba d'arribar.
Acaba d'arribar una exclusiva musical que crec que us revolucionarà a tots. De veritat,
ja, eh?
Torna
no sé
la
si
Rihanna.
Ah, sí?
És que Rihanna cantarà el disc de la Maratón.
És àmbit català, entenc.
Àmbit català.
Val.
I que ens agrada molt en aquest programa.
I ens agrada.
Rosalia?
L'Aitana cantarà en català.
Demà.
Oh, wow.
Demà, el que no surti d'aquí.
Demà canta en català l'Aitana, en directe al programa.
Demà, el que no surti d'aquí l'Aitana.
Tota la veritat sobre l'Aitana.
Prou, fins demà. Fins demà, adéu.